4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que les famílies necessiten dur els fills a campus, campaments i escoles d'estiu per poder conciliar la vida laboral amb la cura dels infants.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i tenim en Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic ara mateix. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també quina és la notícia del dia. Saludant com cada dia en Miquel Jun. Com anem, Miquel?
Bon dia.
Ben tornat. Celestí, també ets aquí.
Sí, som aquí.
Hem après moltes coses avui.
Moltes.
Sempre n'aprenem en aquest programa, però ara mos toca saber com ho fan les persones que tenen infants en el seu càrrec per passar l'estiu. Ara just fa una setmana que ets l'home tenen a escola.
Vacances, sí.
I què ha passat aquesta setmana? Què passarà aquests
mesos? Els predins fan feina.
Crec que sí,
sobretot.
Sí, sí, sí.
Ara en parlem.
Ja anirà l'estiu. Aquest estiu serà definitiu.
Posa'm un ginet amb llimonada i a lleugera, que tenc una setada. Posa la fresqueta, ben fresqueta, que fa una calorada. Ja arribat l'estiu, però la gent aquí encara va cap piu. Necessita un revulsiu, un poc de ritme.
Si ja ha arribat l'estiu, com canten els Oculs. I
necessitem un revulsiu.
Sí, necessitem un pot de revulsiu amb aquesta calor.
Men, quin serà?
Estem adormits un poquet. Ahir vam veure un article del Diario de Mallorca que parlava de WAFs, una aplicació mòbil impulsada per dos pares residents a Marratxí i que té l'objectiu de facilitar la cerca d'activitats i esdeveniments familiars a les Balears, ara que arriben aquestes vacances.
Sí, sí.
Així és. Les sigles que donen nom en aquesta aplicació són WAFs, que corresponen a We Are Families. Són famílies. Per ara ja reuneix propostes d'oci familiar de Mallorca, Menorca i Eivissa i ja hi ha a prop de 400 famílies registrades.
Nosaltres avui volíem parlar amb els creadors d'aquesta aplicació, però ha estat impossible. Deuen tenir molta feina.
Feina,
són professors. Són professors.
Passa aviat, és que si no s'hi posen ara...
Són professors i s'hi han de compaginar la feina de professors. Amb aquesta deu ser difícil aquests dies. Però bé, nosaltres hem aprofitat per demanar diferents pares i mares com ho fan per conciliar durant l'estiu la seva feina i vida social en la cura dels seus infants.
Clar,
i començant...
vida social també és una altra cosa.
Clar, clar, en l'estiu també, mos agrada sortir un poc amb els amics,
fer coses...
I començam amb la gent que no té vacances i m'ho han explicat això, men com ho fan.
Però no tenim vacances, en principi la primera quinzena. I després de son pare, ser autònom, així que vacances poques. M'ho agafàvem, havia una setmaneta o això. Jo, gràcies a la reducció, ja que el petit no té 14 anys encara, faig un 80% de la jornada. I amb la reducció, més o manco, podem anar estirant un pam més. I estirant molt de predins.
A veure, nosaltres per conciliar
i social, vida laboral i social, han tirat aquesta primera setmana de padrins.
De padrins, clar.
De padrins.
Sí. Sí, ara, de totes maneres, mos haurà quedat una... Dic que mos haurà quedat una secció, per allò que he pogut sentir molt, de persones que tenen padrins i padrines, que no tothom... O sigui, a vegades els padrins i padrines tampoc no sempre se poden fer càrrec dels infants. I també...
Opinions diferents, eh? Sí? Tenim opinió diferent perquè tenim un mestres, tenim pares que fan feina...
Un pot de tot.
I després famílies monoparentals, també? Que també els han de tenir perfecte. En compte en aquest
sí,
cas.
Sí, sí. És que això, o famílies separades...
Exacte,
que,
sí, sí.
Que també n'hi ha moltes i que han de compaginar...
Han de fer molt abast, han de fer molt abast. Sí, sí.
Que no tenen sort de tenir predins.
També passa. Bé, clar. Tenim molt de testimonis i més coses.
Sí, i d'aquestes famílies que no tenen vacances durant aquest estiu han de dependre molt dels padrins. Una situació diferent és la que, per exemple, tenen les mares que són mestres o professores i que sí que tenen vacances.
Nosaltres a casa nostra, en l'estiu, jo tinc la sort que tenim bastant de temps lliure, som mestre, i tot i que fins a mitjan juliol sol anar a fer feina, no mos és gaire complicat, el meu home fa feina.
Certament, la gent que mos dedicam en el món de l'educació tenim un avantatge, i és que el gruix de les nostres vacances... sobretot en l'estiu, coincideix amb les seves. De totes maneres, en el nostre cas, per exemple, ens intentant combinar dins la parella per poder tenir també aquestes estonetes de vida social mentre els infants estan amb un dels dos.
Anna Marina nostra.
Anna Marina nostra.
Sí, l'han reconegut.
Mestre, ja ho sabem. Per tant, pot compaginar-ho un poc més bé, però, clar, vol dir també estar 24-7 amb els teus fills.
Exacte. També...
I aquesta és una altra.
Ho has d'aguantar, això. Has de saber aguantar. I encara tenim uns altres testimonis diferents, com dèiem, són les famílies monoparentals. També han demanat a aquestes mares com s'ho fan per conciliar la feina amb la cura dels seus infants.
Per conciliar vida familiar i laboral en l'estiu necessitem ajuda de padrins.
Doncs a casa meva, com que jo som mare monoparental, el que faig per l'estiu és anar molt alerta i ben viva quan surten les convocatòries de campus d'estiu i de campaments per inscriure el nen i que pugui tenir plaça mentre jo estigui fent feina. Després ja durant l'agost tinc les vacances i les pas amb ell.
Som una família monoparental, d'aquestes que estan creixent dia a dia a tot Espanya. I he de fer feina. Puc agafar unes setmanes de vacances a l'estiu. Però ara que ja ha acabat l'escola, el període escolar i després juliol, pues, la meva nina ha d'anar a un campus d'estiu. I va des de que tenia 2 anys. I conciliar la meva vida social amb tot aquest estiu. Només queda poder estar amb la meva filla i tenir un temps de qualitat que durant el curs escolar a vegades no tenim. I clar, és que no pots estar sense fer feina perquè l'ingrés econòmic a casa s'atura. Si hem de demanar excedència per tenir cura dels infants, no hi ha ingressos econòmics, no pots sobreviure ara mateix.
Va ser clar, molt de campus, però això del campus és vera que és una cursa contra rellotge.
Sí, es troba plaça i sobretot podrà pagar perquè n'hi ha que són ben cas, que són públics.
Has de córrer molt per trobar cursa. Plaça i llavors, si en tens, també has de poder pagar-la, efectivament.
Bé, idò, ja ens ho han avançat aquestes famílies monoparentals. Moltes vegades, per poder conciliar bé la vida, és necessari que els infants vagin a escoletes d'estiu, campus o campaments. Una cosa que no només passa dins les famílies monoparentals és la tònica general de les persones que hem contactat.
Igualment, en el nostre cas, també van a campus i escoles d'estiu, perquè encara que hi hagi vacances laborals, hi ha, en el meu cas, molt d'altres compromisos derivats d'aquesta vocació literària que estic intentant tirar endavant i combinar-me. combinar amb una part d'escola d'estiu i una part d'estiu de vacances en família.
La setmana que ve comencen a la granja jovent 15 dies i després se n'aniran de campament la primera setmana d'agost. Sempre cercant la manera perquè el juliol estiguin fent qualque campament o cursos. Després de la granja aniran dues setmanes en el Teatre Sants i la primera d'agost de campament.
I el que feim és el nin a juny. Va a un campus de futbol. En el juliol d'enguany ens ha tocat una setmana d'acampament en el Consell de Mallorca, per tant, va mel. I la Nina va en el juny a un festival de teatre, en el seu grup de teatre que fa juliol ja és un poc més gran, i el que fa és compaginar amigues en plan familiars.
Tem campaments i cursos. Van a un campus de futbol, a dos, millor dit. Un és que fa el seu equip de futbol, que és el campanet, i l'altre Buja, que són 15 dies més, així que tenim cobert de 4 setmanes. I després els grans se'n va a un campament d'estiu d'una setmana del govern, que enguany han tingut la sort que mos ha tocat, i se'n va una setmana en agost, en 2.5 mesos.
Igualment, bueno, jo la meva filla enguany, tenim una setmana per poder anar d'acampament amb el consell, i després pues, fa activitats aquàtiques, sobretot. Enguany podrà fer alguna setmana de vela. I els anys anteriors havia anat a escoleta d'estiu, però ara ja se troba massa gran. Té 11 anys i troba que ja és gran. Però bé, recollides, acompanyades i tot això, hem de tirar de padrins.
Bé, com ja he dit abans, sí que la meva filla ha d'anar a campus d'estiu. Crec que és ja un servei ben consolidat a l'estiu. El que passa és que el que jo he notat aquests darrers anys és que quan arriba l'estiu hi ha com una lluita d'oferta de campus, d'acampaments. Clar, si són campaments que gestiona l'administració pública, tenen uns preus encara un poc... Està molt bé, però el que són campus d'estiu, escoles d'estiu, no hi ha opcions, són opcions ja privades i els preus són molt elevats, és impossible fer números per poder passar l'estiu. I jo crec que en aquest sentit s'haurien de regular els preus o s'hauria de fer qualsevol cosa perquè no sigui un negoci.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida. L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona...
Però va, quina organització, eh?
Sí, sí,
15
sí.
Dies aquí, una setmana
i
aquí...
I també la feina després... d'acompanyar-los i anar a cercar-los.
No, una heroïcitat.
Total, ara han trobat aquesta setmana d'esconsell. Sí. Que sort, que també ha...
Sort, perquè crec que tots aniran al mateix campament.
A la Victòria, la Clara i Sant Pere.
Heroïcitat i festival, és un poc un festival, no? Sí. És estiu.
I molta organització, sí, perquè això no pot badar. Dius, no, ho deixeu per darrer moment. No, tard. No.
Però bé, clar, com deien a Susana, la darrera que hem escoltat en aquests infants a campaments, campus i escoles d'estiu, és bastant car per l'economia familiar, sobretot si són llocs privats, però moltes vegades és necessari per poder tenir vida social mentre fas feina i has de cuidar els teus fills. A vegades necessites això, que se'n vagin un parell de dies de campament i s'ho passin bé amb altres nins i nines. Però canviem un poc de tema perquè també hem demanat a aquestes mares quins són els plans que fan quan aconsegueixen coincidir tota la família al complet, i hi ha un pot de tot. N'hi ha que cerquen, per exemple, activitats que serveixen com a refugis climàtics ara que fa tanta calor.
Doci familiar aprofitant per anar al cine. I així ja no tenim tanta calor. L'aire condicionat d'allà, que arriba a fer fred. Qualque platja de tard i piscina de matins. Se pot dir que el poble l'aprofitam, que hi ha poca gent des de matins. I qualque excursió... Qualque dia poca cosa, però qualque dia que podem.
I plans d'oci que mos agrada fer en l'estiu venen molt condicionats per la calor. A Mallorca fa molt de calor, llavors molt sovint són plans d'aigua, platja, piscina, aprofitar famílies que tenen barca, encara que jo personalment me mereix. I també hem tingut qualque moment de una mica allò de refugi climàtic, visitar les biblioteques, a casa som molt de biblioteca, i a dies puntuals fer un extra i anar a qualque centre d'entreteniment infantil. A més, mos agrada molt anar d'acampada. i a la muntanya fa més bon estar que no n'esplà. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones, actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
I les activitats d'aigua i marítimes són les que més èxit tenen per fer en família aquest estiu.
I el que fem per gaudir aquestes vacances és gaudir molt de la mar. Anar a la platja, bussejar, passar els dies, llars a la vorera de la mar. I també aprofitar per estar amb familiars, amb amics, aquestes hores baixes, vespres que se fan tan llargs i que és més fàcil compaginar ara durant vacances que durant l'hivern, per exemple, quan se va a correnços tot el dia, amb activitats escolars, etc.
I doncs, sobretot anar a la platja i estar en remull, prop de la mà, sopars a la fresca i sobretot participar en les activitats del poble, que són bastant diverses durant l'estiu i permeten conciliar i gaudir de sa família, dels amics i de sa gent. Res del que passa és comparable a tu. Passa la
vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra... I n'hi ha d'altres que cerquen fer amb aquests infants activitat, tallers i improvisen plans, sobretot.
Anar a sa platja, si podem trobar qualsevol taller de manualitats, activitats culturals, qualsevol vegada anar al cinema, gaudir d'estones en família, venen els cosins per l'agost de la meva filla, i és un temps pues, per gaudir de la família, per estar junts, per disfrutar.
I després, no sé si farem alguna cosa, però tenim tot el mes d'agost, excepte la primera setmana, per fer plans d'oci familiar que seran totalment improvisats.
Sí, i els que tenen més sort surten de Mallorca per viatjar i conèixer el món.
Els dies que podem i que el meu home té lliure, aprofitant per anar d'excursió a qualque cala, un parc remota, d'anar a dormir a la furgoneta i fer platja i vespres a la fresca. El que ens agrada tot l'estiu és en el gos, que coincidim tot de vacances, però m'on anem, m'on solem anar gairebé 20-25 dies, si podem, de viatge. Aquest any m'on anem a Tailàndia. Gràcies a també em dedico a fer intercanvi de cases. Per tant, mos abaratem bastant coses del viatge, i és una sort per a fer això, ja que mos permet partir quasi tot el mes, estar junts i per anar a l'altra punta de món a descobrir nous llocs. Però sí que és vera que han de fer qualque cosa, perquè si no és molt de temps lliure i després comença a haver-hi una mica de descontrol i apatia. I també, per suposat, un pot de lectura, que això no pot faltar mai.
Quines mares més aplicades, eh?
Sí, sí.
Que mos ha quedat.
Sí. Justament... I així tot han tingut temps de contestar molt aquests àudios, sí. Que s'agraeix.
I també m'han demanat a homes, eh? Bé, jo a Manco m'he demanat a homes, m'ha contestat un, no l'han pogut posar, l'altre no m'ha contestat, però vaja, que justament m'han quedat tot dones.
Sí, bé, també demostra qui se'l fa, sí. Les feines.
Sobretot qui organitza, perquè també és una càrrega mental pensar, no, aquesta setmana aquí, una aquí, després a vegades si tenen dos o més fills, un va aquí però l'altre va allà de sa. I has de pensar, no, és que com que aquest té aquesta edat i ara per aquesta edat pot fer això, l'altre no.
És representatiu.
És un truc. Després has de fer maletes i quan tornen has de fer-ne, perquè clar, quan tornes pot posar la motxilla directament
sencera.
Tot dins la rentadora.
Quan tornen de campament, deu sortir
de l'alta baix.
S'aigua deu sortir ben brut.
I venga roba, i venga planxar, i venga feina. Bé, que vos hem de dir que tot això és un estiu entretengut.
Per aquells... I quin estiu, eh? Per aquells que també se'n van 20 i llars dies. Mira, a Tailàndia.
Això m'ho ha sorprès, perquè... aquestes persones que aprofiten...
Ja m'agradaria.
A ser infant i poder passar pràcticament gran part de l'estiu fora.
De cada vegada conen més famílies que fan intercanvi de cases.
Sí, perquè el conec en Cati que mos explicava això, i és perquè ella sempre que van de viatge a fora fan intercanvi de cases, també després una va gent a la poble que seva, i ells van allà on poden.
Sí.
I mira, és una bona manera de viatjar perquè sortir més barat.
Exacte, i sobretot també perquè la casa que van als lots hi ha juguetes. Ja m'ho contava un amic meu que va anar un mes a Holanda, que van trobar una casa que estava molt molt bé i que al lloc tenien juguetes i que podien jugar amb juguetes d'altres nins.
Clar, que potser no coneixien.
Sí, pot ser, sí, i és una experiència diferent. Sí. També altres idiomes, bé, maneres diferents de passar l'estiu, que també, òbviament, també mos ha quedat molt de classe mitjana, perquè moltes persones, òbviament, no tenen recursos.
Hi ha gent que no se pot permetre dur nins a un campus de futbol, a un campament, després a una escola d'estiu. És que complicat.
Sí que molt complicat de gestionar. Doncs aquesta, la repassada que hem fet avui, ara hem de fer una pausa i tornem tot d'una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les drogues i l'argot. Els diccionaris de llengua general oficials, com el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'argot es tracta d'una manera específica, perquè aquests diccionaris tenen una funció sobretot normativa, no descriptiva. Generalment, l'argot normatiu que hi trobam és el que s'ha consolidat en l'ús col·loquial o fins i tot formal. En relació amb el món de les drogues, i concretament del cànnabis, hi trobam termes com marihuana, herba o porro. En canvi, no s'hi documenten Maria o xocolata. Per anomenar l'heroïna, al diccionari trobam la forma cavall. En canvi, de la cocaïna no hi han trobat cap nom popular recollit normativament, però sí que en poden documentar en fonts no oficials, com ara coca, neu, ratlla o ratxa, entre d'altres. També al diccionari hi apareixen verbs com enganxar-se, que és fer-se addicte a una droga, o col·locar-se, que vol dir experimentar una alteració de la consciència per efecte de les drogues. En canvi, no hi trobam xutar-se. Tenim tema per a més d'una tesi, però s'acaba el temps. Recordeu que els mots populars i els que provenen de l'argot s'han de fer servir en situacions informals. Si fem una conferència sobre el consum de drogues a les Illes Balears, és preferible usar injectar-se, per exemple, que en comptes de xutar-se. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
teu moment d'atento.
Bon dia, amics de Tentol, d'IB3. Som Antoni Roger de Pòrtol, sempre de Pòrtol. Moment Tentol, anava dinat. Aquella estoneta de fer horeta és meravellosa. I l'altre moment Tentol és quan me'n vaig a dormir vespre agotadíssim, que me tiri dins et sobre i fins al 100 de mà.
De ser les 4 i mitja del cap vespre i avui estan d'estrena, Celestí.
D'estrena, absoluta.
Absolutíssima.
Sí.
I hem de dir tres paraules, sole, cuore i amore.
I amore.
Totes tres mos agraden. Sí. Jaume Miranda, com estàs?
Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, estic... Mira, ara mateix estic a València, vos he de dir.
Ah, sí? I això?
Què hi fas?
Mira, m'estic assenyant des d'aquí perquè cap de setmana venc a un festival de música superhortera que, de fet, hi canta en David Bisbal, només vos dic això. I aquí estic. Jo només vaig en els millors llocs.
Superhortera, David Bisbal.
He de confessar una cosa. Ara en Jaume Serra de música pop... I jo, ara fa un minut, he descobert que en Jaume Miranda és el fill d'un guitarrista de jazz superconegut. Ho puc dir?
Conegudíssim.
Jaume. Sí, clar, digueu.
Antoni Miranda. Mm-hmm. És que estic sí, regirada. Sí. No
sí,
puc...
Sí, sí. És mon pare des del dia que vaig néixer. I imagina't, jo sé que ell m'estima i jo l'estima a ell, però clar, imagina't, ell és músic de jazz, una persona elitista i clàssica en quant a en el seu consum musical, i jo vaig a un festival d'en David Bisbal. O sigui,
superhortera, has dit.
Sí, superhortera.
Sí, som dues persones una mica contrastades, però mos avenim bé precisament pot ser per això, clar, perquè som unes persones molt contrastades.
Fantàstic, quina família més fantàstica que som.
Exacte.
Jaume, no, estic molt contenta de saber aquesta notícia, però bé, dit això, vull estrenar.
No se'n podia venir, eh? No, Margalida, tot sigui dit, eh? No se'n podia venir. No, de fet, m'ha fet dubtar i
sí,
tot.
No, que fossis li he demanat a en Jaume que me digués que no haguessin de fer una prova d'ADN.
Ha anat a la font primària. M'ha escrit per dir-me una cosa, però això és cert o no és cert? Sí, és cert. Sí, sí. No és que m'ho n'amaguem, però no ho hem jugat mai encara.
No.
Bé, ja ho jugarem.
Un dia els dos Mirandes, això passarà.
Ja ho jugareu, sí.
Això passarà, però bé.
Exacte.
Comencem aquesta secció, que repassarem els famosos que venen a les nostres illes fantàstiques, precioses, a passar uns dies o uns mesos, o no ho sé, Jaume Miranda.
Sí, perquè hi ha gent que directament s'hi queda a viure, això també passa.
No m'estranya. Per qui començam avui?
Mira, idò, començarem per na Laura Escanes, si te pareix.
Sí, per favor, posant-li una música a Laura. Tu creus que na Laura Escanes escolta Antonio Font?
Mira, no me sorprendria perquè na Laura Escanes, ara la introduirem per qui estigui perdut, és una influencer de contingut normalment en castellà, però és molt consumidora d'artistes catalanoparlants. Per lo tant, no me sorprendria de cap manera, te diré.
Qui és na Laura Escanes, amem?
Sí, mira, jo també vos volia demanar si sabíeu qui era, que suposo que sí, però...
Jo sí, de nom.
Jo no tinc Instagram.
No estem molt familiaritzats, no? Mira, jo t'expliquies. Na Laura Escanes és aquesta jove catalana de 30 anys, creadora de contingut amb, atenció, 2 milions de seguidors a Instagram, i per tant, a dia d'avui és de les influències més importants de l'estat espanyol.
Clar, 2 milions.
I molta gent... Sí, home, és que 2 milions són molts, eh?
Sí. Home, s'imagina, sí, són més de 40 milions i ell en té dos.
És que seus.
Sí, sí, clar. Clar. I molta gent també la tindrà ubicada per haver estat casada precisament amb en Risto Mejide durant 7 anys. I va ser una relació molt polèmica perquè s'ha duet 22 anys de diferència. Ella tenia 18 quan varen començar i ell en té 40. Per sort, ella s'ha alliberat, ella ja no està amb aquest senyor, que de fet avui també tenim sort perquè no hem de parlar d'ella, hem de parlar d'ella, perquè en Laura Escanes aquestes setmanes ha estat per Mallorca, tant per feina com per oci. De fet, fa unes poques setmanes, no sé si ho sabeu, va estar per la Serra de Tramuntana rodant La Travessa VIP, que és aquest programa de TV3 on ella és presentadora. No sé si en sou seguidors de La Travessa.
Mira, avui hem entrevistat Negador.
N'hem xerrat un moment.
Sí, i és Negador Montaner. Montaner, que és una de les participants en guany de La Travessa VIP, que han fet tota la Serra de Tramuntana i que mos ha dit que ho ha passat malament, que està feixuc.
Sí, sí, perquè diuen que, és a dir, han fet 3 edicions anònimes, una VIP, com bé deies, i a pesar de ser VIP, que pensaven molt dels concursants actuals que tindrien un tracte de favor, sabeu que no ha estat així. No, vull dir que els han maltractat igualment que els altres concursants i que així sigui, eh? Perquè
I aquest
això,
programa, no... Jaume, no, aquesta temporada VIP només passa a Mallorca. S'ha rodat tot a Mallorca.
Sí, és a dir, fan una travessa real, és a dir, no sí, vas fent salts... Fan una travessa que tu com a excursionista podries fer realment i, per tant, no te n'aniràs a Menorca, que és una cosa que un excursionista no farà.
No, clar, si faig la travessa, clar.
Wow. Exacte. I això varen gravar-ho fa unes setmanes, durant 15 dies, i na Laura igualment se va quedar per Mallorca perquè després va gravar una campanya publicitària per una coneguda marca de biquinis per la platja de Muro.
Amb unes amigues.
Juntament. Sí, juntament una de les amigues que tu comentes era na Chiara Ferragni, no sé si també la teniu controlada.
Aquesta
o no.
Aquesta no.
No.
Mira, na Chiara Ferragni és una influencer italiana i és com a considerada a nivell mundial la primera influencer. Sí, estic parlant de paraules majors i na Laura Escanes és superfan i devia estar mega il·lusionada en poder fer aquest anunci platja de Muro amb na Chiara Ferragni.
I també surten en biquini, no? Són elles que com a xerren i surten en biquinis i... Tu l'has vist en aquesta...
No,
ah, jo sí,
no,
jo sí. No. Aquesta propaganda.
Sí, bé, fan espomot per un llaüt i no sé, aquestes coses com per promocionar els biquinis, no?
Total.
Bé.
I d'això és platja de Muro, mira, això no ho sabíem.
Sí, això era per Platja de Muro. I, de fet, mos imaginem que na Laura s'ha quedat embadalida amb sa illa perquè ara sabem que ja ha tornat per pur plaer. Mira.
Què deies, Jaume?
Perdoneu.
Per ple.
No, no, deia que na Laura ha compartit diverses fotos en el seu Instagram on se la pot veure rodejada de platges idíl·liques, passejos en barca, biquinis, més biquinis, postes de sol... Però també ha degustat molt de menjar local, cosa que de vegades ja sabeu que entre els turistes no passa.
No.
Se dediquen a menjar fast food i ja està, els hi posa la cultura local. I doncs,
ja
m'ho agrada, penjat...
sí.
Que ha menjat,
na Laura Escanes ha penjat diverses fotos on se la pot veure devorant ensaïmada llisa, per exemple.
Però devorant.
Coca de verdures, mos agrada, coca-rois o panades, també, no?
Bé, fins aquí bé.
Fins aquí tot bé. Vos he de dir que igualment no mos ha de sorprendre que ella conegui bastant la gastronomia local, perquè ella és un habitual de Menorca.
N'hem parlat qualque pic. Té una casa,
sí.
No?
Exacte. De fet, sa casa se la va comprar fa poc temps. La va comprar per 700.000 euros.
Ah.
Una barbaritat que jo no me podré permetre mai en sa vida. I, de fet, aquest és el primer estiu que podrà gaudir d'aquesta propietat menorquina. És vera que du molts estius allotjada durant aquesta etapa estival a Menorca, però normalment és a cases de lloguer. I ara, per primera vegada, tindrà aquesta propietat.
L'ha comprada.
Que...
Sí, que jo ja l'he vist, perquè l'ha mostrada per Instagram. He vist el sofà...
Exacte.
Oh, sí, l'ha mostrat tot.
Va fer un house tour, de fet, que jo me'l sé de memòria.
Clar. I com l'ha decorada, que té una piscina privada, però que està davant la mà... coses així,
exacte.
No?
Exacte. Mm. Sí, 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 que té espai per gent, inclús per convidats, o sigui que en qualsevol moment mos fem amics d'ella i podrem anar i així per fi podrem viure's nosaltres també i dir-li menorquí, a la millor, no?
Per favor. Si mos hi convida.
Mm. Laura, convida'm-mos.
Sí, que viurem sí, una encimada no. Llisa.
Sí. S'ha de dir que... Nata, si val.
Sí. S'ha de dir que per fi una catalana està a Menorca, és la primera que hi va.
Uau,
no?
És que... Veure, això clar. Sí que és una exclusiva,
sí.
No?
Sí, és singular.
No, no, lo de Menorca i els catalans és gros, eh? O sigui, jo normalment resideixo a Barcelona i sempre que me demanen d'on soc, perquè ja ho intueixen amb el meu accent, me diuen, jo estiueig a Menorca. O sigui, és la resposta... Sempre, en el meu, sóc de Mallorca. Sempre, no falla.
Salsa habitual, sí.
Sí, tenen sort. Passam d'una enamorada de les Balears, com és la Laura Escanes, a una altra que ha estat fa uns dies.
Tu i tu i tu i solamente tu haces que mi alma se despierte con tu luz.
I sort que hem fitxat en Jaume Miranda, perquè jo no sabia que en Pablo Alborán hagués estat a Mallorca.
Sí, pensava que m'anaves a dir que no sabies que era en Pablo Alborán no. I t'anaves a copir radiofònicament.
Fins aquí arrib.
Ok. En Pablo Alborán no li introdues, perquè ja sa pròpia cançó crec que li introdueix suficient bé, no? O sigui,
sí.
Tothom la coneix.
Sí.
Bé, he de dir que igualment en Pablo Alborán, a diferència d'en Laura, és molt més enigmàtic amb el que comparteix a xarxes. I el cantant ha penjat un carrusel de fotografies dels darrers dies on se'l pot veure, per exemple, rodant la tercera temporada de Respira a València, que és aquesta sèrie de Netflix, no sé si l'heu vist, de mitges. No. Uh-huh. És una sèrie espantosa, he de dir, on ell des de la segona temporada és actor, perquè ara s'està diversificant laboralment i ara, més enllà de cantant, també és actor i està gravant ara aquesta tercera temporada a València. Però m'han curiosit molt perquè entre aquestes fotos hi ha una caixa d'encimada també. Concretament, a més, la típica que pots trobar a l'aeroport fàcilment, que és la desfont de Santo Cristo, aquesta mitiquíssima casa blava i blanca amb lletres vermelles, i a damunt, l'encimada està damunt del seu guió actoral. De fet, en el peu de foto posa «Días intensos en el rodaje de València», però volver a esta ciudad siempre es volver a la alegría y a la vida, fent referència a València i no a la foto mallorquina com a tal. Sincerament, no sóc capaç de saber per què ha vengut a Mallorca per rodar, clarament no, i potser simplement ha vengut a les Balears a estudiar guió relaxadament. Això ja no ho sé.
No, tots tampoc. Com ho poden saber?
Sí.
Pablo.
A veure, jo el que sí que vos puc dir és que amb qui segur que no ha anat a Mallorca és en la seva parella durant el darrer any i mig, que és el model Juan Sesma, no sé si el teniu controlat.
No, ell no.
És un atlotet amb qui, a pesar de que, com vos dic, en Pablo Alborán és una persona molt discreta, sí que ha fet pública aquesta relació d'un any i mig amb en Juan Sesma i és la primera de fer relació pública que mostra xarxes durant tota la seva trajectòria mediàtica, és la primera parella que mostra, no? En qualsevol cas, a dia d'avui pareix que ja no està a Mallorca i qui se'l vulgui trobar igualment per sa illa se'l pot trobar precisament dia 11 de juliol que en Pablo Alborán cantarà en el Velòdrom de Palma.
He mirat.
Encara hi ha entrades.
I de petur va venir per això.
I allà li podrem demanar perquè estava per aquí.
Clar, va venir a fer ses proves de so, a veure com era...
Home, no crec que facis les proves de so 15 dies abans.
No, clar, sí.
No, però va venir a veure l'espai, a veure, no ho sé.
Sí,
no,
bé.
No ho fan, això, els artistes.
Sempre és bona excusa venir a estiu a Mallorca, això és un fet. És vera, estem una mica col·lapsades, això també és un altre tema, però jo entenc que si tu ets forani, pues te faci il·lusió venir aquí i refrescar-te una mica, clar. No sé.
I
seguirem investigant.
Totalment. Pablo Alborán, 11 de juliol, Velòdrom Illes Balears, Palma. Actuació, però d'un cantant passam un altre i aquest pic, sí, la nostra cantant de quilòmetre zero. La nostra de Chenoa és notícia, Jaume.
Sí, primerament perquè just ahir va ser el seu aniversari i en va fer 51.
Oh,
molt d'anys.
És Laura. Molt fort.
Aquí li diuen Laura.
Clar, la nostra Laureta. Però a mi m'al·lucina perquè jo en tenc 33 i estic fet tal merda en comparació a ella.
No. Què vol dir, Jaume?
Jo entenc que està tocant la pedra filosofal cada nit abans d'anar-se'n a dormir o no sé què fa, però està perfecte.
Clar, el que en Jaume no ho sap és que no te li deien Laura perquè en Celestí va anar a classe.
La Laura Corradini.
Ah, sí, va anar a classe a l'institut.
A l'institut, sí. En Ramon Llull. Sí, veus, tu també saps cosa.
Sí, sí, no, de fet, jo anava en el Ramon Llull anys més tard, o sigui, uns 20 anys més tard, i ella...
I aquesta història era famosa.
Clar, ella ja era famosa, i de fet va venir, com una visita d'aquestes, com a de gran estrella que tornen als seus orígens, va venir a promocionar un àlbum que treia en aquell moment, i el firmava, i nosaltres ens vàrem botar a classe per poder anar a la sessió de firmes que feia com en el claustre de baix. Va ser la millor dia de la meva vida.
I doncs a l'estiu va compartir pupitre.
Pupitre no, vaig coincidir i vaig compartir aula.
Aula.
Va quedar així, aula de música.
De música en Laura.
I amb en Joan Moll, pianista,
que era el professor
i que feia per Santa Cecília, varen dir... aquelles classes de música en què fèiem un parell de números, diguem-ho així. Bé, el que feia números, feia números. Música,
i, ja,
sí.
I tu a classe ja notaves que...
Jo era oient.
Estava musicalment.
Jo sabia, era molt discret, com som.
Però ja destacava ella.
Ella sí.
Sí?
Ella sí.
Diu que sí.
Sí.
I tu a música no destacaves?
No, jo no. Sí. No, ni matemàtiques, ni història, tampoc. No.
Mira, la bosca cadascú ha trobat el seu camí.
Clar,
això
clar que sí.
Exacte, Jaume, sí. Sort bo.
Bé, tornant amb l'actualitat de Netxenoa, vos he dit que ahir va ser, com dic, el seu aniversari i va penjar un post a Instagram bufant ses espelmes on hi deia muchas gracias a todas por cada felicitación y muestra de cariño. Brindo con vosotros por esta nueva vuelta al sol. Os quiero muchísimo. Ah. Jo m'ho vaig prendre uno personal i considero que m'estima moltíssim a mi també. Mm-hmm. I vos he de dir que aquesta setmana li ha caigut un bon regal d'aniversari, perquè no sé si heu estat atentes, que ja s'ha confirmat una nova edició d'Operación Triunfo a Prime Video de cara al 2027. Mm-hmm. És a dir, començaria aquest setembre, no, el següent. Encara queda un any i pico.
I què vol dir? Que la tornarem a veure.
Ella serà la presentadora?
Efectivament, ella serà la nova presentadora, o sigui, novament serà la presentadora, de fet ja ho ha fet dues vegades en aquesta nova etapa de Prime Video, i això el que fa és confirmar que ella, més enllà de ser una gran cantant, se consolida com a una indispensable per la tele estatal, perquè hem de recordar que ara mateix segueix sent jurat a Tu cara me suena, és presentadora formats com Don Caos i The Flor a Televisió Espanyola, i ara també que és Operación Triunfo, que se manté. I s'ha de dir que amb lo de Flor, que és aquest concurs, no sé si l'heu vist mai, però és un concurs com a d'equip de preguntes, és bastant rellevant que Netxenoa sigui la presentadora d'aquest format, ja que és una de les poques presentadores femenines de concursos a la tele estatal.
No l'hem vist. Només mirem i vetres nosaltres aquí.
Clar.
Clar, no, feis bé jo també, jo mai encenc que canals que no siguin IB3. Tot i així, això, que més enllà d'algunes excepcions històriques, com pugui ser a Mayra Gómez Kemp, que feies un 2-3, les dones ja sabeu que solen ocupar rols com a dos tasses televisives en els concursos. De fet, això encara passa a formats com La Ruleta de la Suerte Antena 3, i és molt d'aplaudir que Netxenoa estigui allà liderant un format de concursos, perquè evidentment les dones també han d'ocupar aquests espais i ho saben fer tant o millor que un home.
I tant, sí, sí. I d'enhorabona Netxenoa, que té una feinada i que se podrà comprar una casa a Menorca també, si ho val. Però bé, no se l'ha comprat a Menorca.
No, en té Mallorca, crec, no?
Sí, i també per un poble, no sé on.
Per les Espanyes. Te diria que Castella i Lleó, però no te sabria dir. Un lloc així proper de Madrid, tipus anant cap a Valladolid o algun lloc així.
Sí, sí, alguna cosa així, mos sona.
Ja mos hi convidarà,
allà,
també.
També haurem d'anar. Se mos acumulen les feines, però no podem acabar aquesta secció que avui tot just estrenam amb en Jaume Miranda sobre el Cop Balear, sense nombrar el nostre mallorquí més internacional, com és en Rafael Nadal. Bé, ja ho sabem que se va retirar, va fer 40 anys, però tenim noves sobre Rafael Nadal, Jaume.
Sí, jo no esperava donar mai aquesta notícia perquè és un tema que així a priori pensava que no m'interessaria mai. I és que aquesta setmana en Rafa i na Meri Perelló han batejat el seu segon fill, en Miquel, de 10 mesos. Oh. I no vull ser ofensiu a ningú, però dic que jo els batejos així de primeres no m'hi fan entrera. Això és el que volia dir, no? Bé, i igualment aquest bateig ha duit una mica de suc a nivell premsa. Ara vos explico. Sí, així a priori pareix que no, perquè ha estat un bateig molt a l'estil d'aquesta parella, molt discret, amb els familiars més íntims, i de fet s'ha fet a porta tancada, no? Se va fer una cerimònia religiosa a la parròquia de Crist Rei, a Manacor, una cosa ben curta, de mitja hora, molt austera, molt poc destacable, diguem, i després van anar dinant al restaurant de Sa Punta, Son Cervera, on de fet n'et soci el seu tiet, en Miquel Àngel Nadal, ex-futbolista, d'entre d'altres, del Barça. Suposo que tothom el té localitzat.
Sí. Aquí
sí. A ella tota sa dinastia, no?
Aquí sí, aquí, però... aquí estem aprovats.
Sí, aquí està bé, no? Sí. Igualment, amb aquest mateix, com vos deia, ha entrat un gran interrogant i és sa presència o absència d'Antoni Nadal.
Jaume, què vols dir amb això, mem?
Sí.
Mira, Antoni Nadal és, per qui estigui també entabanada, és el tiet d'en Rafa Nadal, és un dels altres tiets d'en Rafa Nadal, i va ser el seu entrenador des dels seus inicis fins l'any 2017, quan va rompre el vincle laboral d'una forma, diria, curiosa, per dir-ho d'alguna forma. Va ser com que no... Pareixia que no hi havia hagut un gaire enteniment entre... Bé, entre ells amb aquesta ruptura laboral.
Tu no has vist la sèrie, no?, de Netflix...
No, aquest reality que han fet d'ell, no? Com un reality.
No, és un... Sí, bé, sí, és més un documental que un reality. Clar, és que aquí es dona pistes d'allò que va passar o de com hauria passat i més comptat per mateix Rafael Nadal, no ho sé. Si un dia tens un parell d'hores, ja mos ho contaràs si el mires. De totes maneres, nosaltres tenim una exclusiva perquè avui IB3 Televisió, a partir de les 9:30, entrevista en Rafael Nadal en superprimícia. Sí.
Ah, i però a parlar de a nivell esportiu?
Suposant que sí.
Sí. No sé si entraran
són
a parlar de...
No ho crec, són els companys dels serveis esportius d'IB3.
Bé, per tant... a mi els companys d'esportius d'IB3, que una abraçada des d'aquí, digueu-los que per favor li demanin sobre aquest bateig, perquè jo ara mateix ho vull sobretot.
Molt bé.
Com dèiem, mira, jo vos vaig explicant quins són els dubtes que se m'ha creat en el cos aquest bateig. És que la premsa s'ha demanat si Antoni Nadal estava convidat, o si inclús estan convidat, va voler assistir o no, i aquí hi ha com a divergència d'informacions, no? Segons el mitjà Vanitatis, Antoni Nadal no va presentar-se en aquest bateig, donant-te de més entendre que la seva relació personal ha quedat una mica ressentida amb els anys.
Ui, això crec que cercar...
Però no va presentar-se, vol dir que estava convidat i no hi va anar, o que no l'havien convidat?
No especifica, però com te dic, fan bastant de... O sigui, posen moltes focus amb aquesta idea de que no hi ha enteniment entre ells. Llavors, ho enfoquen d'una forma un tant pseudo-conflictiva, per dir-ho d'alguna forma, no?
Això segons Vanitatis.
Exacte, això és la Vanitatis. Igualment, la revista Hola, que no sé si estàu molt posades, però la revista Hola és una revista de capçalera per tota la família Nadal. És un lloc on normalment en Rafa Nadal i els seus familiars envien els comunicats oficials, vull dir, són amiguis, no?
Clar.
I de la revista Hola diu, segons ells, de forma contrastada, que sí que va assistir a la cerimònia religiosa, Antoni Nadal, però que no va poder gaudir del posterior dinar per motius laborals. I destaquen que la seva relació és excel·lent. És a dir, que, en certa manera, no nombren Vanitatis, però vendria a ser com un petit tard en el seu company de gremi, Vanitatis, d'Hola cap a Vanitatis, m'enteneu?
Clar, que ets a dir...
No ho sé.
No ho sabem, però ja bé...
Jo no pensava que mai m'interessés un bateig, però de cop aquest bateig m'ha entrat FOMO, volia ser-hi per...
Home, sí,
per
Miquel...
poder descobrir totes aquestes informacions.
Aquest Miquel, en Ninet, és moníssim. Bé, i l'altre també, tots dos. Clar, com que jo he vist la sèrie, Jaume, tens deures aquest cap de setmana, has de mirar la sèrie de Netflix i també,
no, ja
sobretot...
I tu mirant la sèrie, creus que realment entre ells a dia d'avui pot haver un conflicte? No sé com se respira la sèrie documental.
Hi ha moments de tensió. Hi ha moments que varen ser molt complicats, però després, al final, la família està per damunt de tot.
Mm-hmm. Mm-hmm. A veure, s'ha de dir que en Rafa Nadal, quan se va retirar, hi va tenir un moment d'unes paraules molt enfocades en Antoni Nadal, com indicant i enfatitzant que sense Antoni Nadal ell no hagués estat on estava i que havia estat el seu millor entrenador de la història. Per lo tant, tot algun tant. Tipus d'enteniment i de...
Sí, 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 sí. I això queda palès en el documental. I també a Pentura en parlarà en aquesta entrevista que farà avui en primícia. Per tant, no direm res, mirarem IB3 a les 9:30 i la setmana que ve ho comentam. Jaume.
Mira, jo honestament avui cancel·les el meu concert de David Bisbal.
No hi vagis.
Perquè jo tinc una cita amb IB3 Ràdio. IB3
Televisió.
IB3 Ràdio l'estic tenint ara.
Sí, ara. IB3 Televisió més tard. Sí.
A les 9:30. Alida, quedava entesos.
Poses la televisió i cames estirades.
Exacte.
Exacte.
Jaume, moltes gràcies. Una ferrada. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que vagi molt
setmana.
Bé.
Gràcies.
Adéu, igualment.
IB3 Ràdio és memòria. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tentol, un programa en continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que ja és aquí l'11a edició del Festival Aima, que més enllà de Maria de la Salut, enguany també creix a Som Forners, a Montuïri, i també a la comuna de Lloret. I nosaltres, per parlar-ne, vos direm que saludarem a Maria Antònia Oliver, perquè Celestí tenim més informacions.
Sí, un seminari sobre dramatúrgies contemporànies en arts vives, titulat De què parlam quan parlam de cos, que es fa precisament aquests dies, és la prèvia d'aquest gruix del festival que serà del 5 a l'11 de juliol. Una edició que encara accentua més el diàleg entre les disciplines artístiques contemporànies i el territori rural, com dèiem, que pren més força que mai amb la comuna de Lloret i Som Forners a Montuïri. Una programació intensa de dansa i arts escèniques que ara volen conèixer.
I com dèiem, ho farem amb la Maria Antònia Oliver. Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
Home, la família creix, eh? Això.
La família creix, l'atreviment creix.
Sí, sí. Home, també és vera que entre Maria, Lloret i Montuïri tampoc no hi ha tant de quilòmetres, eh? Vull dir que
no,
va de fer.
Són aquí a prop, són els veïnats.
Veïnats, això mateix.
Bon veïnatge.
Mm-hmm. I tant que sí. Per què decidiu anar un poc més enllà del terme municipal de Maria la Salut?
Perquè molt bé canviar després de 10 anys, quan tu ja entres en l'hàbit, i ja estàs habituada a un format, doncs està molt bé fer un canvi, perquè va més enllà la nostra feina que la permanència, no? Aleshores, també amb ganes de tenir noves complicitats, també, poder compartir i tenir complicitats amb altres projectes, també, mm-hmm. i maneres de fer. La comuna per nosaltres és tot un descobriment i són forners és per posar-te els pèls de punta, no? Mm.
I tant. Clar, a veure, qui passarà a la comuna...
Què t'he de dir jo? Sí.
Qui passarà a la comuna, Maria Antònia? Qui passarà a Sant Forners com a indrets especials o nous en aquesta nova edició? Com se repartirà aquesta programació? Què en destacaries?
Vos explic ràpid. Perquè sempre ho han fet en els mig d'un camp de Rostoi d'aquí de Maria, no? Sí. I l'any passat vàrem fer una prova que va ser entrar dins un corral gros, però un corral on reduir la gent, tenir els artistes molt més a prop, tot, fer aquesta feina de proximitat, no? I això ens va obrir els ulls a atrevir-nos a altres coses, no? Aleshores, enguany entrem aquí a Maria, dins el poble, i entrem dins una portassa grossa, i dins un escaparat i una plaça. I com que nosaltres no fem espectacles d'entreteniment, no? Aleshores, deixem molt clar i la gent ens ho respecta molt. I després, doncs aquí a Maria, per Hermanas Pico Hueso, La Perrerí, que és una companyia de Menorca. Després faim una part de una part és dedicada a l'art jove, dansa contemporània, perquè dintre del nostre festival ells tenen públic, hi ha una mirada molt, molt amable que acompanya. El Col·lectiu 14, que és una companyia nova d'aquí, de Mallorca, i després un projecte d'una companyia italiana que se fan gent d'aquí. És a dir, se passen una setmana currant i construint el projecte i ho fan aquí. I a Sant Forners...
Idò, no tenim més temps. No, idò, haurem d'explicar, perquè no tenim més temps, Maria Antònia, li ve moltíssimes gràcies, però consultau el programa d'Eima, que enguany és meravellós.
Sí, gràcies. Sant Forners és una meravella, i la comuna també. Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.